Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Famílies denuncien cada dia a l'estat espanyol haver estat agredides pels seus fills, segons dades de la Fiscal General de l'Estat. Tot i aquestes dades, es calcula que només representen un 15% dels casos que es donen, de manera que un de cada 10 menors d'edat maltractaria els seus progenitors, xifra que ha anat a l'alça en els darrers anys. Aquestes situacions es poden abordar sense arribar a la justícia amb l'ajuda d'un psicòleg, i per això avui en parlem amb el psicòleg clínic del Taulí, amb Quim Puntí, que té situacions com aquesta i altres problemes de conductes des de l'any 2002. Bon dia, doctor Puntí.
Bon dia.
A veure, primer de tot, què és o què es pot considerar violència filioparental? Estem parlant només de violència física o també d'insults, de coacció?
De fet, violència filioparental és qualsevol conducta agressiva. De fet, habitualment les primeres solen ser verbals, després habitualment arriben les físiques, i són conductes que es fan de fills cap a pares, o sigui, de menors cap a adults. En aquest cas, doncs, de fills cap a pares o de la persona que té cura del menor, és a dir, de la persona amb la que més lligams emocionals i afectius doncs el menor té. I són conductes molt variades. En general, doncs, les primeres solen ser més doncs, verbals, en formes d'insults, de menyspreu, i després arriben habitualment les físiques, que són les que molts cops activen l'alerta que aquests pares, doncs, bé, amb moltes reticències, perquè la violència filioparental no és fàcil de comunicar, perquè doncs, el sentiment de culpabilitat que solen tenir aquests pares és molt comú, però quan hi ha agressions físiques és quan molts cops això doncs, es destapa.
És com el senyal d'alerta, no?
De que és realment... el senyal d'alerta... Però és un
senyal d'alerta. El problema està creixent.
Sí, està creixent, això també és evident, i aquest també és un punt que com a societat ens hauria de fer pensar, no? Doncs com és que està passant això i com és que està creixent. Però també sabem que malauradament, doncs, el que molts cops s'activa que això es conegui és quan s'arriba a l'agressió física. I nosaltres, com a professionals, sempre diem que aquí el que és més important és fer prevenció. És a dir, què podem fer per intentar doncs, que els nostres fills, que els nostres menors no acabin doncs, fent aquestes conductes cap als pares, no? I aquí, doncs, evidentment, la prevenció passa molt per educació. I aquí segurament tindríem dues línies. Una és intervenir quan, malauradament, això ja passa, i l'altra és què podem fer tots, com a adults, com a pares i com a societat, per ajudar que això no passi.
Perquè suposo que el que més us arriba a la consulta és quan hi ha doncs, aquestes agressions són físiques, no?
Sí, ens arriba a la consulta, també hem de dir que, clar, salut mental rep una part d'això, però rep aquells casos en els que molts cops doncs, tampoc hi ha la certesa de que realment estem davant només d'una conducta violent, i a vegades doncs, el cas planteges la possibilitat de que no hi hagi doncs, una malaltia mental que pugui explicar aquestes conductes. No? Això és molt important, perquè en general la conducta violenta, la violència, doncs, molts cops acabem pensant que és pròpia de persones amb trastorn mental, però això és més aviat tot el contrari, és a dir, la malaltia mental no sol portar associada conducta d'aquestes característiques, però tot i així sí que una part dels doncs, adolescents que nosaltres atenem doncs, són adolescents en els que hem de fer un diagnòstic diferencial de si estem parlant d'una conducta violenta o si estem parlant d'una malaltia mental. També és veritat que qui rep també la violència filioparental doncs, cada cop més és els serveis judicials i, evidentment, doncs, Mossos d'Esquadra. És a dir, en el moment en què aquest fenomen s'ha fet més visible, també doncs, podem dir que els adults estan prenent doncs, d'una manera més oberta decisions com dures, com pot ser doncs, efectuar doncs, una denúncia o posar en coneixement de serveis socials la situació familiar que tinc.
Ara mateix, quants pacients esteu atenent per problemes de conducta o de violència al Parc Taulí?
Clar, problemes de conducta, jo et podria dir que al voltant d'entre doncs, dues terceres parts, una tercera part segurament doncs, serien nois amb problemes de conducta francs. És a dir, quan diem francs vol dir que ens estem parlant doncs, de nois que quan hi ha doncs, algun límit, norma o negativa, doncs el que fan és respondre amb conductes doncs, desafiants. Llavors sí que tindríem que dins d'aquesta d'un terç, doncs sí que tindríem altres, o sigui, dins d'aquests tenim els que fan pròpiament conductes, molts cops podem dir davant de l'autoritat de l'adult, i després tindríem dins dels altres dos terços nois que poden presentar en algun moment alguna conducta violenta, però que no estarien dins ni d'un trastorn de conducta ni del que seria, doncs, violència filioparental.
I són adolescents o també hi ha nens?
De fet, cada cop ens estem trobant doncs, que això comença a edats més primerenques. L'adolescència sol ser quan això doncs, ja és molt visible i els casos més greus habitualment els trobem ja en aquesta etapa, però pensem que conductes doncs, de menyspreu o conductes doncs, verbals, agressives, de menysteniment, d'intimidar doncs, els pares, a vegades ens trobem amb nens o nenes doncs, de 8 o 9 anys. És a dir, que la violència filoparental, tot i que la veiem en l'adolescència doncs, en el seu màxim, podríem dir, esplendor, habitualment doncs, comença a donar molts indicis molt abans.
Uh-huh. I les persones que us visiten a la consulta han demanat ajuda a alguna institució abans o, com comentava, doncs, han denunciat el cas a la policia, per exemple?
En alguns casos això s'ha fet, en molts casos això no s'ha fet. Diríem que majoritàriament no s'ha fet. Pensem que per a un pare és molt difícil fer doncs, una denúncia a un fill i molts cops això es fa doncs, després que hi ha hagut situacions en què hi ha doncs, fins i tot un comunicat de lesions per part doncs, de l'autoritat mèdica d'aquest pare o mare que ha patit doncs, una agressió. És molt difícil per un pare doncs, fer una denúncia cap al seu fill. També hem de dir que en menors, sempre quan es fan aquestes mesures, sempre en menors la justícia no té un objectiu punitiu. Potser amb adults tampoc, però en tot cas en menors podem dir que no li té gens aquest objectiu punitiu, que és un objectiu doncs, educatiu. Però que està clar que quan un noi fa conductes tan violentes com agafar un ganivet, intimidar el pare sistemàticament, agressions físiques com puntades de peu a la mare quan, doncs, per exemple, es nega a donar-li diners. Quan tenim aquestes situacions, està clar que no podem deixar, doncs, ni per protecció del menor ni per protecció dels pares, doncs, simplement com unes recomanacions o indicacions estrictament psicològiques. Aquí hem d'anar doncs, a un pas més i és, doncs, has de posar això en comunicat de les persones que també en paral·lel et poden ajudar, no? I aquí és comunicat doncs, a Mossos i a vegades també a través de serveis socials, doncs, comunicat a les persones i entitats que ens poden donar un suport.
Clar, no és fàcil per als pares, suposo que també hi ha aquest sentiment que comentaves, no?, de culpabilitat, de creure que han fallat, no? Quina part de responsabilitat tenen?
Clar, és diferent, de fet, tu en la pregunta ja ho formules així, però és diferent parlar de culpa o responsabilitat. Evidentment, no, nosaltres, el primer que hem de fer amb un pare és doncs, treure sensació de culpa. Un no és culpable d'aquestes conductes. En tot cas, un és responsable d'intentar fer les coses el millor possible perquè l'entesa amb el menor sigui fàcil. Però la responsabilitat que té un pare és intentar educar doncs, amb fermesa i amabilitat. I aquesta hauria de ser la clau. Potser ens hauríem de plantejar per què tenim doncs, més nois i més noies, no? Nens i nenes, actualment amb aquestes conductes que fa 30 o 40 anys. No? I aquí el que tenim és tota una sèrie de canvis doncs, socials que s'han produït. És a dir, i aquests canvis socials són canvis que afecten a nivell macro, és a dir, per exemple, els adolescents d'avui en dia doncs estan molt més doncs, immersos en la immediatesa. Per ells tot ha de ser immediat. Si jo tinc una necessitat, doncs, jo el que vull és que tu me la donis i ja. És a dir, per exemple, que hi ha un canvi de valors, no? El canvi en el sistema de valors. Abans de l'adolescent, doncs, potser era, bueno, doncs, buscava menys aquest tipus de resposta. O, per exemple, l'autoritat. Qui té l'autoritat? Quan això ho treballem a vegades amb els pares o ho treballem, doncs, amb els menors, el que ens trobem és que l'autoritat actualment està diluïda, la figura d'autoritat, no? Hi ha gent que diu l'autoritat la té la policia. No, l'autoritat en el món actual, doncs, on hi ha nens i on hi ha adults, hem de tenir molt clar que l'adult no ha de tenir por a tenir l'autoritat. L'altra cosa és que no hem d'exercir un estil educatiu autoritari, que això és molt diferent. És a dir, l'autoritat implica donar missatges clars. I això es fa des de ben petit. Joan recorda que per poder sortir al carrer primer t'has de fer el llit. I no cal entrar en més dilacions, simplement tu, com a nen, decidiràs si et fas el llit o no te'l fas, però saps quines conseqüències hi ha. Bueno, això és exercir l'autoritat, és a dir, que no entenguem que l'autoritat vol dir intimidar el nen. Això tampoc és un bon missatge, això no farà que el nen compleixi millor. Això molts cops es tradueix després en més conducta violenta del nen cap als pares. O sigui, que la fermesa i l'amabilitat sempre. Després també, bueno, hem de preparar els nens per la vida real, en la que en la vida real, doncs, la frustració és un comú denominador que tenim tots. És a dir, els adults ens sentim frustrats, i segurament diàriament. I els nens han d'aprendre la frustració, doncs, com? Doncs sentint-la. I també podríem dir que la societat actual és massa proteccionista amb la infància en aquest sentit. Ens preocupa molt, potser perquè a vegades ens sentim culpables, perquè no passem prou temps amb els nens, doncs ens preocupa molt el que això no tingui una carència afectiva per ell. I aquí a vegades doncs, fa que els propis pares et diguin sé que no ho faig bé, sé que estic consentint coses que no hauria de consentir, però és que si no ho faig, com a pare encara em sento més malament, no? És a dir, que aquí també tenim que a vegades el problema ja no és només del menor. El menor fa aquestes conductes perquè també ha vist que és un model social l'actual en el que en això és menys clar i en què l'autoritat s'ha diluït. L'autoritat no la té l'escola, L'escola pot ajudar a establir, doncs, pautes educatives, però l'autoritat l'hem de tenir els adults, l'hem de tenir els pares. Hem d'empoderar-nos com a pares. No podem pensar que això ens ho farà un altre. Ara, quan un pare té una dificultat en què hi ha conducta agressiva, ha de demanar ajut. L'empoderament hi és també per demanar ajut. L'empoderament no és et delego a tu tota la responsabilitat i mira, si tens un noi amb violència filioparental, què has de fer? Doncs, evidentment, has de recórrer als serveis necessaris perquè puguis tenir un ajut.
I per què ens costa tant implementar aquesta autoritat, aquesta fermesa a dia d'avui?
Perquè, bueno, això
posar
també...
aquests límits, no?
Sí,
de que ens ajudin a casa, de que col·laborin, de que potser doncs, gestionin millor les xarxes socials, no? La tecnologia...
Educar requereix temps. Llavors també ens hem de preguntar, tenim temps els adults per poder fer això? Perquè això ho feien, fa 30, 40, 50 anys, les famílies no és que ho tinguessin segurament més fàcil, però potser per estructures familiars, evidentment qüestionables, però tenien més temps. És a dir, actualment el que ens trobem és que hi ha molts nens que el que ells també ens diuen és no tinc gaire temps per estar amb els pares. Llavors, tenir temps, és a dir, la consideració de la vida laboral i familiar és possible? Tenir temps ens ajudaria, perquè abans hi havia més temps per estar amb els nens. Dos, bueno, educar també són renúncies personals. I això també ho hem de tenir clar. La nostra societat cada cop doncs, ha potenciat més l'individu, no? I potser l'estructura grupal, que és la família, doncs sí que està potenciada, evidentment, és la que tots també tenim en ment, no? Després de nosaltres tenim molt clar allò. Però potser abans no era ben bé així, és a dir, tot anava molt abocat, el nucli potent era la família. I per tant, bueno, els adults ho tenien més fàcil perquè també socialment hi havia la percepció de que tots anaven més doncs, amb aquesta línia. És a dir, amb la línia de que bueno, un nen responsabilitat de l'adult, de la família i de l'adult. Perquè quan hi havia famílies que diem distòsiques, famílies doncs, desestructurades, aquestes famílies, és curiós, perquè això potser també ara és diferent, però hi havia un altre adult, que potser era el veí, que assumia aquesta funció.
Que es feia càrrec, sí.
Clar. També hem de pensar que els pares...
Hi havia més teixit, no?
Sí. També hem de pensar que els pares, perquè quan a vegades els psicòlegs expliquem això, dona la sensació de que estem pensant en l'educació només amb límits, normes, normativa, no? No, també hem de fer una altra funció, que no és fàcil, que és validar en els nostres fills. És a dir, educar és com sistemàticament una balança, en què cada dia has d'intentar validar conductes que t'agraden, però quan hi ha una que no t'agrada, has de tenir la fermesa suficient per explicar-la, però també des d'un punt de vista calmat, i en què el nen entengui que li agradi o jo, no? Tu com a adult, marques el que per tu doncs, és correcte o no. I després també els adolescents hi ha un altre canvi, que és que tenen una percepció d'impunitat més gran que la que tenien abans. És a dir, els adolescents de fa 15 anys no tenien tant aquesta percepció de que, en el fons, no passa res per agredir. És a dir, la conducta violent s'ha normativitzat i l'adolescent molts cops té la percepció de que, com que és adolescent, si fa aquestes conductes, això algun adolescent t'ho diu obertament, és que a mi tampoc em passarà res per fer això.
Clar, els càstigs, no? Que potser no arriben mai.
Bueno, els càstigs a vegades no arriben mai, o a vegades arriben massa tard. O a vegades també castiguem d'una manera que no és l'encertada per provocar, saps? Per provocar el que volem. És a dir, cap pare vol entendre's malament en cap fill, ni cap fill vol entendre's malament en cap pare. Això és bàsic. O sigui, a vegades un diu, oh, però què ens està passant? Bé, està clar que tots volem fer-ho bé, però no ho acabem de fer del tot bé. Ningú ho fa del tot bé, eh? Aquest no és l'objectiu. Llavors, els càstigs, com s'han de fer, ja que parles dels càstigs? Home, els càstigs, per fer-los bé, s'han de fer sempre amb un objectiu educatiu. I més que parlar de càstig, parlem de conseqüència lògica. Un objectiu educatiu és que si jo el que et vull ensenyar és arribar d'hora a casa, no té molt sentit que el càstig sigui que et quedes sense jugar a no sé quin esport, quan a més tu ets un noi que l'esport t'encanta i et va molt bé.
I llavors què hauríem de fer?
Doncs mira, els càstigs, per fer-los bé, ja sé que això costa molt, però els càstigs haurien de tenir una durada molt limitada. Limitada vol dir d'un dia. No haurien de ser de més. I a mi m'agrada més parlar de conseqüències lògiques. Ara ho fem entenedor, però els pares, si és possible, que utilitzin, posem la conseqüència lògica, això. Perquè la paraula càstig té un atribut molt de ràbia de l'adult, i no és el que volem que ells escoltin. Han de ser molt intensos i molt breus, els càstigs. Intensos, què vol dir? Vol dir, per exemple, si realment doncs, has tingut una conducta tan problemàtica que ha fet que avui t'has negat a anar a l'institut, perquè tens 14 anys, i aquest matí has dit que no et donava la gana d'anar a l'institut, perquè no et dona la gana, i punt, perquè tu no et mana ningú, perquè això és el que diuen. Doncs, quan ens passa això, potser el que ens hem de plantejar és dir, doncs bé, Joan, si no estàs bé per anar a l'institut, tampoc és lògic que aquesta tarda surtis a la plaça, tampoc és lògic que estiguis amb la Wii, amb la Play, amb el mòbil, amb l'MP4... Llavors, a vegades el que vol dir és deixar aquella tarda aquest noi sense res, però no amb fixa't el que has aconseguit, sinó està clar que has de fer una aturada i has de pensar. I està clar que això també permetrà que el noi rumi de dir, home, a veure, a mi què em val més a compte, què em surt més a compte? No? És a dir, complir i tenir aquestes coses que són privilegis per mi que m'agraden o no complir. En el fons, això també és ensenyar-se una mica més adult al noi. Els adults, jo sempre poso aquest exemple, quan tu vas per les rondes, tu ets lliure d'anar a més de 80 o a menys de 80. Tu ets lliure. El que fa, ens agradi o no, l'autoritat policial és, en funció de la teva conducta, aplica una resposta, una conseqüència. Doncs, bueno, educar hauria de ser una mica semblant a això. És a dir, l'adolescent ja decidirà. Hi ha molts adolescents que quan això els pares ho fan, el primer moment en què passa aquest tipus de conducta, ells mateixos se n'acaben adonant de dir, escolta, a veure, en el món hi ha normes, no? Pues la qüestió no és un món sense normes, és com ho puc fer per portar-me millor.
I comentàvem al principi que atens aquests casos des del 2002 i que hi ha hagut aquest augment de pacients, no?, amb aquest tipus de conducta. És un problema que afecta només a la nostra societat o que a altres països europeus també doncs, succeeix?
Mira, en general, el que es troba és que tot el que és conducta violenta, en totes les societats, podríem dir occidentals i avançades i democràtiques, aquest fenomen s'ha incrementat. No és un fenomen només nostre, s'ha incrementat. També és veritat que hi ha altres societats que poden dir, home, doncs potser hi ha altres societats amb sistemes molt més estrictes i molt més rígids, en què si això no ens passa, potser ens hauríem d'emmirallar. També hem de dir que compte, perquè nosaltres estem parlant d'un tipus de conducta, però aquestes societats en què a vegades doncs, bueno, no hi ha violència filioparental, per exemple, on hi ha molt poca, també tenen altres tipus de problemàtiques conductuals. I a vegades aquí tindríem amb les conductes que nosaltres diem autoagressives, no? És a dir, hi ha societats en què el sistema és tan rígid i els valors són tan diferents als nostres que, per exemple, quan un noi fa aquesta conducta, qui queda en evidència social és la família. I això molts cops s'ha traduït en que tenen un percentatge més elevat de conducta suïcida. És a dir, que no, tampoc no hem d'anar a l'extrem de pensar, doncs està clar que en un règim que no fos doncs, molt més estricte, rígid, que no en passés ni una, segur que no tindríem aquests problemes. No és del tot cert, en tindríem d'altres. Llavors la qüestió és, dins d'una educació democràtica, que això ningú qüestiona, dins de que hem d'intentar que els nois aprenguin a gestionar doncs, les relacions com fem els adults pactant i arribant a acords, tots tenim molt clar que hi ha un moment en què jo ara haig de fer la renda i per molt que jo vulgui pactar amb l'agència tributària, si la faig o no, és una norma. I, per tant, a mi el que em tocarà és fer-la, tot i que
si
no m'agradi.
I si no tindràs unes conseqüències.
Exacte. Aquest és una mica el model, és a dir, aprendre per conseqüències, les positives i les negatives, perquè també hem de reforçar i validar aquests nois. Aquests nois, molts cops, quan fan intents de canvi, estan els adults tan sobrepassats per la situació que tampoc tenen la capacitat per percebre'ls, no? I per dir, ostres, doncs, Joan, avui estic content amb tu realment. Escolta, genial, mira, avui m'he pogut entendre amb tu, avui hem pogut fer aquesta activitat, avui m'he passat bé amb tu. És bo que també sàpiguen els nois què esperem d'ells, perquè ells puguin també canviar. Uh-huh. És a dir, que és sempre anar jugant, com jo dic, amb les dues balances. No? Què puc fer per intentar que el meu fill s'apropi més al que jo vull amb conducta positiva i com puc intentar que les conductes que no m'agraden, en aquest cas la conducta agressiva, doncs disminuir-la o eliminar-la? Què puc fer?
Llavors, el que entenc és que no és un problema de salut mental, no? Que és més una mancança, no? A l'hora doncs, de gestionar, d'educar, de transmetre determinats valors, no? Perquè moltes vegades es pensa que al darrere d'aquests actes de violència doncs, hi ha trastorns de conducta, i no sempre és així.
No sempre és així. A veure, trobarem casos... Clar, podríem dir que la idiosincrasitat de cada persona fa, no?, la individualitat, cada un de nosaltres, som tan complexes que trobarem de tot. És a dir, totes les casuístiques són possibles. Però sí que és cert que hi ha una part important d'aquestes conductes que són conductes davant el límit, la norma i la negativa. El que vull dir és que en un món ideal, en un món de Disney, on se li digués a aquest noi o noia fes el que tu vulguis perquè aquí tot s'accepta, és probable que aquest noi mai entrés en contacte doncs, d'una xarxa de salut mental. Per què? Doncs perquè, clar, no hi ha el límit, la norma o la negativa. Llavors, sembla que el que tenim més és cada cop més nens i adolescents que tenen més dificultats per saber-se entendre amb els límits, normes i negatives. I està clar que aquí els adults hi tenim alguna cosa a fer i a dir, perquè això segurament està passant per com ho fem, perquè segurament no ho fem de la manera més encertada. Insisteixo que no ho tenim fàcil. Pensem que també els nostres adolescents d'avui reben molts més estímuls que els que rebien els de fa 25 o 30 anys. És a dir, tenim xarxes socials, que no n'hem parlat, però també la xarxa social permet imitar molt conducta. És a dir, la xarxa social, ara ens pot semblar sorprenent això que explicaré, però a la xarxa social hi ha adolescents que es passen conductes violentes entre ells. Se les passen, se les envien per WhatsApp. És a dir, una baralla la poden veure i la passen, no?, perquè els altres la vegin. És a dir, fixeu-se com s'ha trivialitzat una mica també la conducta violent, no? És a dir, no hi ha, doncs podríem dir, aquesta capacitat per dir, bueno, doncs si jo veig una baralla, doncs amb independència de que intervingui o no, en tot cas, jo no faig una difusió per xarxa. O sigui que aquí també tenim que el model que a vegades les xarxes socials ens donen, no? No ens ajuda tampoc a poder treballar amb aquesta línia. També els pares ens diuen a vegades que ells no han estat formats en un moment en el que les xarxes socials existien i que, per tant, no és que no vulguin fer el control de les xarxes, és que no saben com fer-lo. És a dir, aquí també tenim un altre problema, que és que tenim probablement encara ara pares i adults que no han estat alfabetitzats en l'ús de les xarxes socials, que no han estat alfabetitzats en l'ús de les tecnologies i que molts cops doncs el mòbil, que sembla tan inofensiu, també és una forma en la que s'exhibeix conducta agressiva d'un altre tipus, no violència filioparental, que a vegades també, però, per exemple, agressivitat entre iguals.
I aquesta violència, estic pensant, dels fills cap als pares, pot ser present llavors en qualsevol família, no? No hi ha uns perfils de més probabilitats de patir-ne.
Ara no. Ara el que es diuen cada cop més als estudis és que aquest és un fenomen transversal en tot tipus de família. Si segurament aquesta pregunta me l'haguessis fet fa 10-15 anys, jo et diria que el que els estudis trobaven és que això era més habitual doncs, en famílies de nivells socioculturals i socioeducatius doncs, mig-baixos o baixos. Ara tenim que això ens pot passar en tot tipus de famílies, perquè és un fenomen més social i perquè és un fenomen més educatiu global. El que passa és que potser la forma en què es manifesta és diferent i potser les estratègies que tenen les famílies per resoldre-ho és diferent, però és un fenomen transversal. I una dada important, també cada cop trobem més noies. Que això també és una cosa que tradicionalment no passava. Sempre es deia aquest tipus de conducta és una conducta predominantment masculina. És cert que seguim trobant nois, però també comencem a trobar més noies. I les noies segurament fan un tipus d'agressivitat diferent de la dels nois. Els nois són molt més físics en la conducta agressiva cap als pares. Les noies són molt més d'agressivitat relacional. Són molt més comentaris de menysteniment sistemàtic, per exemple, de la figura paterna o materna. És a dir, és un tipus d'agressivitat, potser aquesta, podríem dir que la de la noia, aparentment, el que veiem és que és doncs, molt més civilina, perquè és molt més, a més, podríem dir, com la pluja fina, dia a dia, potser es veu menys, però també té un efecte molt lesiu. La del noi, molts cops, és molt més física, tot i que cada cop tenim més de tot, però sí que encara segueixen trobant-se aquests dos patrons.
I per què si cada dia denuncien 13 famílies més, el que dèiem, no? Totes les que no s'atreveixen doncs, a fer-ho, perquè si aquest és un problema a l'alça, no se'n parla, perquè és un fenomen silenciat.
És un fenomen silenciat, cada cop menys, també hem de dir, però és un fenomen encara silenciat perquè passa dins de la família i perquè, evidentment, per un pare o una mare, doncs, parlar-ne, a part de que no sigui agradable, és molt dur, perquè és, la majoria d'aquests pares tenen associat una percepció de fracàs. Jo he fracassat en allò fonamental, no? És a dir, és com en allò que tu esperaves fins i tot idíl·licament quan potser havies de ser pare, no? Tu et fas doncs, una imatge del que tu vols fer com a pare, doncs la realitat és molt diferent. Aquí hi ha una part del treball que amb independència d'intervenir amb el menor s'ha d'intervenir doncs, amb els pares, no només donant-los pautes i estratègies de com han de manejar aquestes conductes, sinó també treballant aquestes percepcions. Això no és un fracàs. Tu tens un noi que segurament també deu tenir un temperament determinat, que també t'ho posa més difícil en un moment actual social que tampoc és fàcil, i tu has intentat fer-ho el millor possible. Llavors el replantejament és un altre. Intentem fer-ho d'una manera que et sentis més competent. Però és veritat que això ens passa. I sobretot això també ens passa molt, us pot sorprendre aquesta dada, però la violència filioparental s'exerceix molt cap a, dins de les figures masculina o femenina, molt més cap a la figura femenina, cap a la mare, que és curiosament en qui més lligams afectius doncs, el noi o la noia té. Això també és un altre fenomen que hem vist. O sigui, molts cops aquests nois diferencien molt bé doncs les figures d'autoritat i amb el pare ho exerceixen menys i amb la mare molt més perquè també hi ha una percepció de major vulnerabilitat, no? Per tant, aquí també hem de treballar amb aquests nois pues, el com veuen les figures d'autoritat femenines, no? Que no són més vulnerables, que tenen la mateixa autoritat que té la figura masculina.
I per acabar i per donar doncs, un missatge, una mica d'esperança, expliqui'ns què és el que porta l'atenció psicològica doncs, a aquests pacients, a aquests nens, a aquests pares, no? I si es poden arribar doncs, a reconduir aquestes situacions.
Les situacions es poden reconduir, hi ha diferents estratègies de treball. Quan tenim situacions doncs, de violència filioparental, està clar que la detecció ja és el primer pas, detectar que hi ha aquell problema. Després, evidentment, hi ha tot un treball a fer amb pares, amb pautes educatives, i això es fa. Això ja estem parlant quan ha aparegut la violència filioparental, i després també tenim un treball amb el menor, que el treball amb el menor és, molts cops, també d'estratègies doncs, d'autogestió, d'autocontrol, d'autogestió emocional, que hi pugui aprendre a canalitzar la conducta agressiva amb conductes més adaptatives. I, per acabar, la part més esperançadora és que la prevenció és possible. I aquí deixo un missatge molt important per a la ciutat de Sabadell. En aquests moments, doncs, diferents àrees bàsiques de salut estan començant, doncs, a partir d'un programa de suport que es diu programa de suport a la primària. Hi ha psicòlegs que estaran un dia a la setmana en les àrees bàsiques de salut d'aquí, de l'àrea de Sabadell, de la nostra, on es començarà a fer un grup que es diu grup de mares i pares en positiu, pensat per mares i pares que tenen, doncs, dificultats en la gestió de la conducta dels seus fills, nois que encara no tenen cap trastorn de conducta, que això és molt important, i que a través del seu pediatre i la seva infermera de primària es poden vincular perquè puguin participar aquests pares en aquests grups on ensenyem estratègies educatives positives per poder tenir, doncs, una millor gestió i una millor entesa amb els seus fills.
I han començat aquests grups?
Això està començant ara. Justament entre el mes d'abril i el mes de maig començaran aquests grups. Són grups tancats, però això és la forma de canalització, és a través dels pediatres, de les àrees bàsiques de salut, i és simplement, doncs, el propi pediatre potser els hi proposarà. I són grups pensats per quan ja comencen a haver-hi aquests primers indicis que tu preguntaves, no? I, bueno, quins, i que realment no són un trastorn de conducta, però que ja podem començar, doncs, a treballar. I pensat per pares de nens i nenes de 5 a 11 anys, que això no ho he dit.
Doncs molt important, perquè, com deies, és en aquell moment, no?, en aquella primera etapa, quan s'han de començar, doncs, a posar els límits, a marcar, doncs, amb aquesta fermesa i autoritat, perquè després, doncs, no s'agreugin els problemes. Moltíssimes gràcies, doctor Quim Puntí, i el convidem perquè visiti un altre dia els estudis de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Gràcies.